Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Sergi Mariner. Aquesta tarda els presos independentistes han començat el torn d'última paraula abans que el judici quedi vist per sentència. Qui va ser vicepresident del govern de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, ha demanat que es torni al terreny de la política el conflicte català i ha afegit que és d'on mai hauria d'haver sortit. Per la seva banda, Raül Romeva ha estat contundent en el seu torn i ha assegurat que les acusacions han intentat afirmar una realitat que mai ha existit i que les mentides, per més cops que es repeteixin, no es transformen mai en veritat. Qui va ser el conseller d'Exteriors del govern de Carles Puigdemont també ha dit que totes les acusacions han intentat justificar un odi que mai ha existit i ha conclòs que en aquest judici no hi són asseguts 12 acusats, sinó més de 2 milions de persones. L'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ha dit que si aquest judici s'ha produït és perquè ha fracassat la política espanyola i ha posat de manifest que sempre ha estat impossible arribar a un acord amb el govern espanyol. Forn ha posat en dubte que les acusacions respectin la llibertat ideològica i ha conclòs que avui està més convençut que mai que el diàleg és la via per resoldre el conflicte. I Ciutadans i el PP han ratificat el seu no a la investidura de Pedro Sánchez per la presidència del govern espanyol. Tant Albert Rivera com Pablo Casado han instat el candidat socialista a formar govern amb altres formacions polítiques. Per la seva banda, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha obert la porta a incloure ministres de Podem en un hipotètic govern socialista, afirmant que no es descarta res i que s'ha de tenir en compte tots aquells que vulguin col·laborar. I avui a Catalunya comencen les proves de selectivitat, on més de 34.500 alumnes faran durant els pròxims 3 dies els exàmens per accedir a la universitat. Les dues primeres proves d'aquest any han estat les de la llengua catalana i llengua castellana. I un últim apunt també en clau municipal, perquè el cap de llista d'Esquerra Republicana i guanyador de les eleccions a Barcelona, Ernest Maragall, presentarà candidatura a l'alcaldia i ha obert la porta a dialogar amb Ada Colau i amb el candidat socialista, Jaume Collboni. Tot i les ofertes de negociacions, des de les files del PSC es neguen a negociar amb la formació independentista. A hores d'ara, encara no se sap qui pot ser el nou alcalde de la ciutat. I en àmbit internacional, el govern italià ha aprovat un decret impulsat pel ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que contemplarà multes de fins a 50.000 euros per a les ONGs que entrin amb migrants a les aigües del país transalpí. I per acabar el temps, aquesta tarda les temperatures es mantindran entre els 20 i els 25 graus i s'esperen nuvolades inofensives al Pirineu i al prelitoral. De cara als pròxims dies, la temperatura s'anirà enfilant i el cap de setmana dominarà l'estabilitat i el sol. Això és tot per avui. A continuació us deixem amb l'hora del pati.
Ràdio Estel. Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Moltes vegades, quan preguntes com ha de ser un professor, la primera paraula que es formula és exemplar. Quan l'escolto, sempre em qüestiono. I què passa quan no és? Perquè els professors també som homes i dones amb les nostres limitacions, i els nostres alumnes les coneixen perfectament. A més, aquestes limitacions, ara a final de curs, es veuen especialment. Tots estem cansats, hi ha més pressió. El que tenim clar és que, malgrat aquestes limitacions, aquestes imperfeccions, és possible educar. Per tant, no és l'exemple la principal característica d'un professor. A vegades arribem tard a classe. A vegades el cansament no es permet veure els cors dels nostres alumnes, que es necessiten, sinó cares que ens qüestionen. Els grans mestres mouen el cor dels seus alumnes no pròpiament per l'exemple, sinó perquè tenen una proposta, primer de coneixement i després de vida, que els sembla atraient. Però, sobretot, perdones les limitacions dels seus mestres perquè es senten estimats. La característica més important d'un professor ha de ser que s'estimi els seus alumnes i busqui per ells sempre el seu bé. En el programa portem tot el curs parlant de molts temes educatius, però molts convidats han acabat insistint en la necessitat dels professors vocacionals. Deia, encara el cardenal Bergoglio, que cada trobada amb un alumne sigui l'inici d'una història. Crec que aquests últims dies de curs hem de tenir especialment present allò que a setembre teníem molt clar, que els alumnes necessiten de la nostra mirada profunda dels seus cors.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Les realitats educatives a Catalunya són molt i molt diverses. Ens agrada conèixer realitats diferents al programa L'Hora del Pati i persones que fan una aposta arriscada a vegades, irracional, de vegades més enllà de lo racional, perquè s'estimen allò que fan i d'alguna manera han fet un model que cap Excel seria capaç de quadrar. Però l'empenta d'alguns mestres que realment fan la trobada amb cada alumne, hi ha al darrere, perdó, d'aquesta empenta, una història que fa possible que segueixin educant. Avui parlarem d'una d'aquestes realitats que ens ajuden a tots a recordar què és l'essencial per educar i que la resta és accessori. Avui parlem de l'escola Mare de Déu del Roser i les Planes.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit, un dimecres més. A l'Hora del Pati, ja de final de curs, estem tirant d'energia de reserva. En Raül Adames i el Jordi Cabanes, a l'Hora del Pati d'avui. Avui com heu notat que li hem deixat al Raül que faci l'editorial. Molt bé, Raül.
Moltes gràcies, Jordi. Gràcies.
Però ara tornem a l'ordre de l'univers i ja continuo jo. Gràcies.
Tu has parlat de... Tu tornes a l'ordre.
Avui ens acompanya la Mercè Casellas. Bona nit, Mercè.
Bona nit. Bona nit.
Ella és titular de l'Escola Mare de Déu del Roser a Les Planes i a l'escola, diguéssim, ha fet tota mena de feines, directora, administradora, diguéssim, has estat al davant, al darrere, sí. A tot arreu, diguéssim. I en tot cas estàs absolutament imbuïda de l'esperit que ha portat l'escola a néixer, a actuar, a sobreviure, en totes les seves dimensions.
Amb una salvetat. Jo no sóc la titular. La titular de l'escola és la Fundació d'Escoles Parroquials.
En tot cas, és la representant, diguéssim.
Tot i que jo sóc representant perquè sóc membre d'aquest patronat, però la titularitat l'ostenta la Fundació d'Escoles Parroquials.
Explica'ns una mica la peculiaritat essencial de l'escola.
Sí, mira, aquesta escola ja va ser peculiar en el moment de néixer. Va néixer l'any 63, 1963, evidentment, quan el doctor Jovany, en Pau Descansi, va anar a predicar la missió per una zona als extrems, a les perifèries. Quan en aquell moment, ara quan el papa ens parla de les perifèries, nosaltres ja hi havíem arribat fa anys.
Tengui, no? Tengui.
Total, que el doctor Jovany va anar a fer una visita i es va trobar amb una munió de nens i nenes pel carrer que no anaven a escola, perquè simplement en aquell barri no n'hi havia. Cal dir que era un barri legal i... Per tant, tampoc hi havia cap servei. No és que no hi hagués escola. No hi havia escola, no hi havia enllumenat, no hi havia clavegueram, no hi havia botigues, no hi havia res. I anant amb una colla de senyors, els hi va venir la idea que s'hauria de fer alguna cosa. Van veure un terreny a Menta, van comprar un terreny i allà hi van formar una escola. Una escola que, en el moment, va néixer així com una escola de patronat de l'Església, del Bisbat. En aquell moment tampoc hi havia ni tant siquiera parròquia a Les Planes. Per tant, depenia de la parròquia de la Floresta. Tot i que Les Planes era Barcelona i la Floresta ja era Sant Cugat. Però va començar així. I va començar amb tres mestres. Un home i dos dones. Amb una aula per petits i dos aules pels altres. Nens per una banda i nenes per una altra. El devenir del temps, al cap de dos o tres anys, el 65, es va ampliar una mica més perquè no hi cabien, amb unes condicions precàries d'espai, però era tot el que hi havia, tenint en compte que, a més, a les Planes estava prohibit edificar. Per tant, no s'hi podia fer res més. I a l'any 68 ja tenim aquella escola amb 8 aules per servir els nens i nenes que ningú se'n recordava que hi eren. O sigui, ja neix amb la idea de fer un servei en el més desvalgut, en el més pobre, en aquell que no té recursos i que no té a on agafar-se. Va ser aquest any 68 quan jo hi vaig arribar. Hi vaig arribar com a mestre nacional, perquè en aquell moment eren patronats, però eren servits tots per mestres públics. Per tant, hi vaig arribar per concurs i vaig arribar com a mestre nacional. Al cap d'uns anys vam haver de començar a ampliar perquè se'ns va abocar molta més canalla, vam arribar a tenir 360 alumnes i sempre amb aquest servei. Un servei per estar al costat del que ho necessitava. Tot i que era molt més el que s'hi feia que no pas simplement el que era l'escola. Estàvem al servei de la família, d'allò que necessitàvem. Teníem famílies molt problemàtiques. Hi havia dies que ens podia tocar a les 10 de la nit escoltant amb una família o amb una altra o ajudant el que fes falta. Vam anar seguint al llarg dels temps i va venir la reforma educativa i totes les escoles de patronat van deixar de ser servides, per mestres públics.
Estàs parlant de la reforma del Villar-Palasí, no?
Sí.
La reforma encara en temps del franquisme.
Sí, sí. Oh, tant.
La que va instaurar la bàsica
sí,
i
sí,
el BUC.
Sí. Anem enrere. I es van eliminar tot el que eren escoles de patronat servides per mestres públics per passar a ser escoles privades subvencionades.
Que era l'antecedent immediat del que
després serien. Exacte, després va passar a ser el concert. Però primer va ser subvencionades. Una subvenció que rebíem cada trimestre per vençut i, per tant, et havies d'espavilar a pagar els mestres com podies i com fins que t'arribés la subvenció. Bueno, aquest no va ser el problema que vam tenir. En un moment
però
donat...
Això sí que reflecteix com tu vivies, diguéssim. I al final, no, la gent que estem a la dimensió de gestió d'escola, i és molt diferent el que vivim nosaltres a la nostra època, amb els nostres problemes, que el que viviu vosaltres, però al final, clar, la percepció que tu tens de l'escola és problemàtica perquè estàs resolent els problemes.
Però és que nosaltres el que veiem era els nens.
Clar,
no veiem la part,
clar,
ni
clar,
el finançament,
clar.
Igual no arribàvem sí, sí. En aquell moment,
però,
no hi
havia... Sí. I això és el teu impuls, però fa gràcia que quan ho vas explicant, ens passava això, que clar,
sí.
que és el que tu paties,
diguéssim. Clar, és el que paties.
En ordre, una cosa més gran, que és el que dona fruit i el que dona sentit que estiguis aquí, però allà,
sí.
No, el dia a dia era
el allò. El dia a dia era aquest.
Sí.
Va arribar un moment en què això va anar fent canvi, van passar, els mestres que eren públics van marxar, perquè, és clar, en el moment que dius, passa a ser privada subvencionada, tot i que el funcionari públic teníem la plaça assegurada fins al dia de la jubilació, com va ser el meu cas, perquè jo vaig ser funcionari públic sempre, no vaig marxar, per tant, vaig continuar allà. Però sí que els altres companys van preferir assegurar-se la situació d'una altra manera i van marxar. I llavors vam anar adquirint sempre mestres privats que havíem de pagar des de l'escola. Tenint en compte que en aquell moment tampoc teníem el paraigües de la Fundació d'Escoles Parroquials perquè no existia encara. Depeníem del rector. I, per tant, amb el rector anàvem fent les cabrioles que podíem. Va arribar un moment, passem a ser escola concertada, i anem tirant. I arribem a l'any 90. L'any 90 tenim una escola en marxa, fent servei al més dèbil, aplicant el que podem, treballant tot el que necessiten, sobretot, primer, veient la vessant humana de les criatures. Evidentment que la part pedagògica és important, el que tinguin uns coneixements, però no és pas el més important. El més important és la salut emocional de la criatura, el poder estar bé a casa, lloc que a vegades no hi estaven pas massa bé, tota la seva problemàtica, i a l'escola es trobaven acollits i es troben uns nens que si queien pel carrer no anaven a curar-se a casa, venien a curar-se a l'escola, perquè on se sentien apoyats.
Perquè el que estàs explicant és que, al final, és una escola que neix responent a una realitat social que ja hi ha.
Evidentment, evidentment. No, no, no té altra missió ni altre naixement que aquest. És la realitat del barri, la necessitat.
I una cosa que a mi em resulta especialment interessant és que això que ens estàs explicant en una intervenció que és d'història, perquè ara ens estàs sí. d'història, s'assembla molt a la realitat que cada cop més s'està donant a totes les escoles. En aquest Exacte. Sentit, sou uns pioners dels sí. que hem d'aprendre
sí, sí.
molt.
Perquè en aquell moment érem raros.
Sí, sí, sí.
En aquell moment érem una cosa diferent. El fet d'haver-ho tirat endavant així pot ser també bé que jo venia, els meus pares també havien sigut mestres, la meva mare mestra d'una escola pública, i sempre havien vist el servei al nen.
Una cosa era natural.
Era natural, per tant, jo ho tenia natural. Però el que us deia, amb això anem seguint i arribem a l'any 90. Per tant, ja no hi ha franquisme, ja tenim instaurada la Generalitat de Catalunya, i de cop i volta, un dia jo tinc la necessitat de que un nen que anava, el seu pare, diguem-ho clar, el volia matar, el volia matar a cops, però va marxar corrents de casa i es va venir a refugiar a l'escola. Jo no sabia què fer amb aquell nen en aquell moment, com l'Amparo, i el vaig portar als Mossos. I els Mossos em van dir, bueno, ja ens en fem càrrec, per tant, vostè tranquil·la, jo li vaig donar la meva adreça perquè em localitzessin per saber on era, i l'endemà al dematí, aquell nen em truquen d'un centre d'acollida, per mi la paraula era nova, no ho coneixia, que estava molt a prop de la nostra escola, al peu del funicular, i em diuen que tenen aquell nen allà. Evidentment, els professors que érem a l'escola, si vam anar-hi 3 o 4, corrents cap allà a veure què. I vam arribar allà i vam veure una altra realitat. Una realitat d'un centre que havien acollit, era un centre de menors, un centre d'acollida de menors, que era la substitució del que fins a llavors hi havia hagut protecció de menors. Per tant, ara havien passat a ser benestar social i uns nens allà que no s'escolaritzaven per diferents raons, però estaven tots tancats allà dins.
És el que, deixa'm dir el terme més històric encara, o sigui, en el fons tenia aquest nom, però era un orfelinat dels de tota la vida.
Del de tota la vida, evidentment. No tant
amb
perquè...
una mentalitat diferent, òbviament.
I tot, no tant perquè els no nens fossin Dickens. Orfes, i no perquè els nens fossin orfes amb
sí,
sinó perquè la seva situació familiar, la seva situació social, havia passat i havia sobrepassat els límits de la normalitat i, per tant, estaven allà. La meva pregunta va ser per què no van a escola aquests nens i llavors vaig entendre la raó. Aquests nens entren al centre d'acollida qualsevol dia de l'any. En el moment en què sorgeix el problema...
La necessitat, sí.
Quan sorgeix la necessitat, aquests nens van a parar al centre d'acollida. Segons la llei, i per tant, lo normal, és que això que és un centre de diagnòstic, es diagnostiqui què passa allà. Quina és la situació d'aquell nen? Anem de seguida a la part mèdica, la part pedagògica, i anem fent, i llavors es decideix què es pot fer amb aquell nen. Això ha de durar un terme d'uns 3 mesos. Per tant, vol dir que al cap de 3 mesos aquell nen marxa d'allà, se'n va a un altre lloc. Per tant, si ha anat a l'escola, serà un temps molt curt. Però mentrestant n'hi entrarà un altre, i mentrestant un altre, i mentrestant un altre.
Hi ha aquesta situació d'inestabilitat, calia fer alguna cosa.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
Estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 14:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 14:45 de la tarda a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Efectivament, a l'hora del pati de nou, avui parlant amb la Mercè Caselles de l'Escola Bona Déu del Roser Les Planes. I ens havíem quedat just abans de la pausa amb l'anunci, diguéssim, no? És a dir, et trobes amb la visita d'aquest centre i quedes, diguem-ne, impactada per aquesta realitat que en principi no coneixem. I decidiu fer alguna cosa.
Efectivament. Veiem allò i veiem que aquells nens necessitarien anar a escola. Parlant amb la pedagoga del centre, a través de les converses que hem tingut per la situació d'aquell nen, em diu, i vosaltres no els podríeu escolaritzar? I a mi se m'ha obrit el cel. Veure uns nens que no anaven a escola, doncs, li vaig dir que sí. No em vaig encomanar a ningú. Ni a Nostre Senyor, ni a la Verge, ni a ningú. Ni als meus propis professors. Jo era la directora de l'escola, però vaig entomar, oi tant, cap problema.
Nostre Senyor ho sabia, perquè...
Però, sí, evidentment.
Però els professors eren una mica més delicats.
No li vaig demanar. Suposo que tàcitament li havia demanat, no? Però vaja. I, bueno, dic que sí. I, efectivament, va ser el curs 90-91 que vam començar l'experiència amb dos nens del centre d'acollida que van començar a venir a l'escola. Amb un èxit rotund. Un dels nens ens va durar 2 hores a l'escola. Se'ns va escapar i la feinada corre per la muntanya buscant-lo. Perquè, esclar, nosaltres estem enclavats en plena muntanya. Estem al mig del bosc.
És ideal per echar-se al monte.
Exacte. Aquí això, a través dels anys, ho hem vist. Això d'echar-se al monte, ideal. Per tant, aquell ja no va continuar. El vam trobar, evidentment, vam avisar el centre, va tornar. En canvi, la nena va acabar el curs i bé. I el curs següent, el 91-92... ja vam prendre la decisió de que escolaritzàvem tots aquells nens.
D'una manera sistemàtica.
D'una manera sistemàtica.
Sistemàtica. Tenim en compte tan sistemàtic com pot ser la pisada.
Sistemàtica, amb quina raó? A principi de curs començàvem amb uns quants nens, però aquells nens duraven 15 dies, un mes, 2 mesos, 3 mesos, però mentrestant anaven entrant d'altres, també. Per tant, què va passar? Que tots plegats ens van bé d'imbuir de la idea de que hi havia una qüestió que era primordial amb aquell alumnat. Primer, integrar-lo amb els altres nens que teníem, que ja venien de la barriada, que nosaltres podíem dir eren els nens que tenien una continuïtat a l'escola. I aquests que arribaven de sobte a qualsevol curs, a qualsevol dia, i que es havien d'integrar amb els altres. 2 feines a fer en un principi. Primer, que els altres alumnes nostres, que tenien una continuïtat, diríem alumnes del barri, ens ajudessin en els professors a fer l'integració d'aquests nens. Per tant, acollir-los. Això no ens va ser gaire difícil. Els nens l'acollien molt bé, però, esclar, quan havien fet ja una mica d'acolliment, aquell nen marxava. I llavors, mentrestant, havien arribat 2 o 3 més, i tot el curs. I els professors ens van bé.
Marxava, només per no donar-li un to més tràgic de lo estricte, no. Marxava perquè s'havia trobat una solució i en principi era per anar millor, en principi.
El centre d'acollida...
Però un moment, Mercè, perquè al final Jordi és historiador, és un home que li agrada ser endreçat, però hem d'aconseguir, pels oients, que entendre què fa un nen d'acollida, quin procés fa.
Exacte. Un nen d'acollida, o sigui, el nen, quan és tutelat per la Generalitat, va al que s'anomena un centre d'acollida, un centre d'acolliment. Allà que es fa l'estudi del nen i es veu quin és el procés que ha de seguir aquest nen per la seva millor situació.
És una fase de diagnòstic, oi?
És diagnòstic, sí. És...
Com el box d'un hospital.
Exacte, li podríem dir centre de diagnòstic. Llavors, aquell nen, què fan? Miren si pot retornar a la família, perquè la situació no ha sigut tan extrema, o amb un acompanyament es pot fer. Si ha de marxar amb la família extensa, tiets, avis, familiars... Si va a un acolliment simple, si va a un acolliment preadoptiu, si va amb una adopció, o, si no hi ha altra solució, se'n va amb un CRAE, que és un centre residencial d'acció educativa.
El que, diguéssim, ja és un centre, diguem-ne,
definitiu,
més o menys definitiu.
Definitiu, teòricament,
tenint
fins
compte...
als 18 anys. Sí. Vull dir, això, mai 2 i 2 són 4 aquí, eh? Vull dir, la cosa no està enquadrada.
Per tant, el que estàs explicant és que la naturalesa de la vostra escola porta per si que els nanos us poden durar una setmana, 10 dies,
exacte,
un mes, un tant per cent elevat...
Són fluctuants. És un alumnat fluctuant. I que la nostra missió, en principi, és almenys és el que nosaltres vam veure des del principi, el que hem intentat fer, és centrar-los emocionalment. El nen, quan arriba a la nostra escola, perquè ha tingut aquest trencament, primer per una situació abans personal, doncs prou difícil, a vegades, i llavors veure's separat de la família i amb un altre ritme completament diferent, que el nen ve desestructurat emocionalment. És un nen que tu no li pots dir, mira, anem a aprendre matemàtiques o anem a fer història, perquè em dirà que amb ell de què li va això. Per tant, el primer que hem de fer és centrar-lo emocionalment. Jo et diria, bàsicament, què hem de fer? Estimar-lo. Si l'estimes, ho tens tot fet. Per tant, no és cap problema. Estimar-lo, acollir-lo, abraçar-lo, acceptar les seves pataletes, acceptar el seu vocabulari no correcte que et pot dir de tot en un moment donat i que li entens, i, per tant, regularitzar-li aquella part emocional i tornar-lo dintre del que podem a una situació perquè en el moment que ell faci el trasbàs del centre d'acollida amb una altra realitat, pugui anar a l'escola que li pertoqui d'una forma normalitzada.
Sí, al final, en resum, és molt maco dir que el que necessiteu d'aquests nanos és que tinguin una bona experiència personal.
Evidentment.
Sabent que el temps que estigui... Evidentment. És una educació absolutament gratuïta.
Evidentment.
O sigui, la dimensió més... L'ensenyament sempre és gratuït, però és la dimensió més gratuïta.
Sí. I més, a veure, no, gratuïta sí, però després molt recompensada. Perquè quan al cap del temps veus que aquests nanos et truquen, et venen a veure, et recorden i et diuen se'n recorda el que vaig fer? Se'n recorda... Mira, ara només un detallet. Tenim un nano, aquest, i que no era d'acollida, però era un nano també molt desestructurat. Ell havia estat... Era un nano adoptat, que havia tingut molta problemàtica, ell, i nosaltres el vam tenir uns anys, i ens va donar... Allò, vam patir sang, suors i llàgrimes. Ara aquest nano s'ha fet gran, està al carrer, ha marxat de casa perquè... li fa vergonya lo malament que s'ha portat, i l'altre dia es va trobar amb una altra companya nostra d'una altra escola parroquial i li va dir, vels a veure. Diu, no puedo ir. Me avergüenzo de irlos a ver. Perquè els hi he fet passar tan mals ratos, em sap tan greu el que els hi he arribat a fer, que em fa vergonya anar-hi. Per mi és molt gratificant, això, tot i que li faci vergonya venir.
Pràcticament estem en la paràbola de l'infill pròdic inacabada per ara.
Sí, sí, sí. No, ja l'aniré a buscar jo.
Perquè jo, tot això que estàs explicant, a mi m'afecta especialment... Jo soc adoptat, també. Jo vaig estar els primers mesos de la meva vida en un centre i després em van adoptar, a la meva època. Jo soc de l'any 69, just després de la fundació de l'escola. Es portava diferent, jo no vaig saber-ho fins que...
Sí, era molt diferent. Llavors era el que era protecció de menor. Sí, era molt diferent.
Però, en tot cas, una de les coses que... Jo estic molt agraït, sempre ho explico, Jo estic molt agraït a la vida de ser adoptat. De fet, si ara pogués replantejar la meva vida i tingués un botó d'adoptat o biològic, tornaria a apretar adoptat, perquè per mi ha estat un bé. I de les coses més satisfactòries d'aquesta experiència, a part que... la meva mare i me l'ha estimat, sí, etcètera, és el que he pogut ajudar a nanos adoptats que ho portaven malament. Perquè l'acabem en un altre, que ho viu bé...
Evidentment.
O sigui, mig problema desapareix. Això, és com dir el nom del fantasma, sí, sí, i el fantasma desapareix.
Evidentment.
I pensava que... I aquest noi, i ho deia perquè... una de les coses que has de descobrir és la capacitat de perdonar-te a tu mateix. Perquè no es pot considerar gilipolles algú que només està gilipollat, diguéssim.
Exacte.
I això exigeix una possibilitat, sí, de perdó, i que comença per un mateix. Jo he vist molts nanos que es fustiguen, diguéssim.
Sí, és que està...
Com si fossin culpables.
Sí.
Culpables són els altres.
Sí. És tot l'entorn. La culpabilitat, portem-la tot l'entorn. Perquè si tots aquests nanos estan com estan, hem de començar a pensar què ha passat en el seu entorn. Qui ha sigut el culpable? Ells són les víctimes, no són els culpables. Moltes vegades quan diem... És que aquest nano aquí, allà... Vull dir, ahir que van tenir conflictes a l'escola amb dos nenes... Tal. No. Però, esclar, comences a rascar la seva vida i dius... Què? Com vols que estiguin? Si es fos jo, estaria molt pitjor. Jo, amb la meva nena, encara estaria pitjor que no pas ells.
I des de la perspectiva de l'escola, és que estàs explicant un conflicte entre dos alumnes, dues nenes, això ens passa, nosaltres sovint a una altra escala, sí. Però també ens passa. No? I jo sempre dic als meus pares, mira, algú s'ha de menjar el mal perquè el bé sigui possible. Llavors, algú ha de fer la funció de coixí d'absorbir les forces.
Exacte. Bueno, que és el que ens passa a nosaltres. Quan hi ha un conflicte d'aquests, automàticament un professor o una professora es queda amb un, l'altre es queda amb l'altre, deixes tot l'altre que estiguis fent, quedarà tota la feina que sigui per fer, que sigui, però què fas primer? Intentar que emocionalment aquells nens, aquelles nenes, puguin tornar al seu lloc.
Estava pensant, parlant dels teus professors, perquè no, o sigui, diguem-ne, recursos humans no pot fitxar d'una manera ordinària.
No, no. Els meus professors són realment... Bueno, meus, que no són meus, que
sí,
són de l'escola.
Sí, sí, són una mica teus. No sé.
Entre truans no ens podem enganyar.
Sí. Bueno, doncs, a veure, són persones excel·lents, perquè, cuidado, esteu parlant amb mi, però jo no sóc l'escola, ni molt menys. Si no hagués hagut tots els professors...
Un exèrcit
que
de gent.
Si no hagués tingut aquest equip humà, això hauria sigut impossible. I vol dir que no tothom és vàlid per venir a la nostra escola. Això és cert. Això és cert. He tingut algú que va venir i en 2 hores va dir, jo no puc.
Va durar menys que algun dels nanos d'acollida.
Exacte, exacte. I amb això no vull dir que no fos un bon professor. Els professors que han de venir a l'escola, a veure, jo no dic mai professor, han de ser mestres. Mestre té una altra dimensió que el professor. Em perdó, eh? Vull dir, no sí, vaig a discriminar ningú.
Totalment d'acord.
Però el mestre té un altre sentit, té una patina diferent. Per tant, els nostres són mestres amb vocació. Jo continuo pensant, encara que avui dia no es digui, que el mestre ha de ser vocacional. Si no tens vocació, vés-te'n a vendre patates, jo sempre els hi dic. Sí, no. Aneu a vendre patates o aneu a fer el que vulgueu.
Jo aniria més lluny, encara, Mercè. O sigui, un mestre que no té vocació no té professió.
No.
Ho creu, però no
creu.
La té.
Clar,
perquè la professionalitat del nostre ofici és una condició sine qua non, la vocació.
I el mestre és aquell que, a veure, tots sabem que tenim la nostra vida privada. Això és... Però el mestre és aquell que està a l'escola i si un dia no puc marxar a les 6, marxo a les 7. Si no puc, marxaré no sé quina hora. I si he de fer una altra cosa, perquè primer és el nen. Ara, això he tingut la sort de trobar-los. I tenim un equip fabulós. Hem tingut, perquè, esclar, evidentment, no tenim tots els mateixos, però tots els que han passat i, per tant, que han perdurat, actualment tenim mestres que fa 30 anys que són a l'escola, o 35. N'hi ha alguns que han vingut més joves, n'hi ha altres que fa 10-12 anys. Però, en si, el mestre que ve a l'escola s'hi enganxa. Això també, si ell... Ja intentem buscar-los, ja ens ho mirem. De vegades també ens podem equivocar. Però és allò... I llavors queda enganxat per la realitat que tenim.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
L'hora del pati.
I comencem el tercer bloc de l'Hora del Pati d'avui amb la Mercè Caselles parlant de... Bueno, hem començat parlant de l'escola del Roser, de Maria Rosa del Roser d'Esplanes, i hem acabat parlant de la situació en general, que ens sembla molt interessant. Però aquesta realitat que ens has descrit, com està evolucionant històricament? Clar, diguéssim, des de l'any 90 fins ara, com ho has vist? Això va més, va menys? La sensibilitat social canvia?
A veure, ha canviat... A veure, creix, jo diria que creix, el número de situacions amb dificultats, o sigui, de nanos tutelats n'hi han cada vegada més, però faria falta que n'hi haguessin més, perquè les situacions van creixent. La nostra societat, per desgràcia, no evoluciona cap a bé. És com una pena. Vull dir, i ho dic amb tot el dolor de la meva ànima. Tot aquest sistema d'avançaments i de coses han fet que la nostra societat possiblement per aquesta sensació de tenir més llibertat, que es confon amb llibertinatge, o que acaba sent llibertinatge, fa que les situacions dels menors siguin problemes cada vegada més greus. Avui, dia d'avui, dia de l'any passat, últimament, se'ns ha agreujat amb la situació d'aquests nanos que ens arriben de fora, els que ho coneixem pel nom de menes.
Els famosos menes.
Els menors no acompanyats, que és el que vol dir aquesta frase, que, esclar, han arribat aquí i ens han desbordat, no diria nosaltres, sinó a l'administració en si li ha desbordat.
Jo m'atreveria a dir que han desbordat els serveis, les institucions i els conceptes.
Sí, ho han desbordat.
No teníem un concepte per afrontar-ho.
Clar, i llavors, a més, el va arribar amb tanta quantitat, diria jo, i potser amb unes cultures tan diferents a la nostra, i no sé si ho hem sabut o no hem sabut afrontar. La qüestió és que la realitat ha sigut nosaltres com a escola, ara ja no parlo com a societat, que seria un altre món, com a escola, l'any passat mateix, ens vam veure desbordats amb l'aparició d'aquests menes. Avui, també t'he de dir, ja no ens en sentim, perquè en un any n'hem après molt. I d'alguna manera, diu, la fuerza orca, no? Doncs, mira, potser hi hem sabut trobar més el kit, però hem sabut veure el què, i ara no et diria, avui per avui, no et diria que no estem desbordats. L'any passat sí. Clar, arriben aquests nanos, què fan també a l'administració? Que, clar, si hem de situar tots aquests, no podem situar els nostres. Els nostres, vull dir, els d'aquí. I això l'administració ho dirà o no ho dirà, però la realitat és aquesta. Si tenim 50 places, per dir, i els hem d'ocupar amb ells, els nostres, doncs haurem de passar una mica més per alt, o haurà de buscar quina altra situació es pot fer abans de tutelar-los. Ara, que no n'hi ha, sí, mare de Déu. I les situacions han canviat molt els fets pels quals estan tutelats els nens. Abans, als principis, veies més que eren per una situació de desemparament, de pobresa, també per abusos, però hi havia moltes més aquestes situacions. Avui és més conflictes caracterials. És
sí, la incapacitat dels pares d'educar-los, simplificant.
Simplificant. I, per tant, nens, nenes, amb uns pares d'unes edats que també s'han trobat amb les mateixes situacions, que, diguem-ho clar, els vicis els han pogut més que les bones pràctiques, i, per tant, allò és unes situacions de llibertinatges i uns tarannars que, esclar, entre la droga, el sexe molt aviat, o aquestes conductes tan fora de to, les conductes que es podrien tenir als 18-19 anys, ara els tenim als 10-12 anys, doncs, evidentment, aquestes situacions fan que el tarannà del nano tutelat sigui un altre. Amb la qual nosaltres també hem hagut de fer el canvi, perquè el tractament també l'hem de fer d'una altra manera. Has d'estar molt acollint, però molt fent, com em deia una nena ahir, es que tu me dices esto, porque claro, tú ya eres de otra generación. Sí, sí, puc ser d'una altra generació, evidentment, però els principis són els que són, eh? Generació o no generació.
En aquest cas seria, diguem-ne, els finals són els que són i tu ja ho saps, perquè sí. Ell encara no.
Exacte. I llavors, a l'arribada d'aquests nens, clar, són uns nens, primer, no tenen cap hàbit com els nostres. Vull dir-ho així, per no dir que no en tenen cap de cap. No tenen cap hàbit. Venen d'unes realitats completament diferents. Han tingut un patiment horrorós per l'arribar d'aquí. Perquè l'arribar amb una patera a sota un camió... Vull dir, els dibuixos que ens fan ells per veure com han arribat aquí provoca un patiment personal greu. Entre el que porten al darrere, l'arribar d'aquí, i quan arriben aquí ells venen amb unes altres expectatives. En principi, sí que et diuen escuela, escuela, però la seva realitat no és venir a escola. La seva realitat és venir a tenir diners per poder-los enviar cap a casa o no enviar cap a casa o portar una altra vida. I ens trobem que la seva addicció a les substàncies no permeses aviat l'agafen. Si no la tenien, aviat l'agafen. Llavors tenim punts a Barcelona que els pots trobar contínuament en qualsevol d'aquests punts amb aquestes situacions, i això no afavoreix el que els puguis tenir. És molt difícil el tenir una estabilitat. Ells no saben aguantar a l'escola unes hores determinades, faran una estona, sí, però poc més. Els que han anat a escola allà venen amb un sistema molt diferent, allà un sistema molt rígid, i aquí et diuen, tu aquí no me toques, eh? Yo puedo hacer lo que quiera. Clar, aquest contrast fa que ells els hi costi adaptar això aquí. I a nosaltres també ens va costar. Ja et dic, avui dia ja els anem, ja anem trampejant i ja veiem més què. El que passa és que has de fer això. Continuo amb la mateixa premissa. Has de continuar estimant-los molt, a pesar de tots els pesars.
Però pel que estàs explicant, a mi em sembla que la dinàmica que explicava en el bloc anterior, de nanos que passen a fer un diagnòstic a un centre acollida, després pues, o van a un CRAE o una família acollida o altres opcions, en aquest cas aquest diagnòstic hauria de ser més llarg.
Hauria de ser, pot, bueno, ha de ser diferent, suposo. Jo no hi estic allà on els fan, per tant, no puc dir com ho fan, perquè no ho sé. Però vull dir, ha de ser diferent, perquè la realitat és diferent.
Clar.
La realitat és diferent, per tant, el tractament ha de ser diferent.
I a mi, de fet, el que més m'inquieta d'aquestes situacions, i de totes en general, però aquest en particular, és que apliquem principis que parteixin de judicis, de prejudicis, que en la fase de prèvia són raonables, però que amb les noves dades ja no. És a dir, clar, uns nois, no?, que són menors no acompanyats, no tinc, és a dir, que per tant ja són molt autònoms i ja viuen sense els pares des de molt joves, em sembla, així a priori, em sembla una solució poc raonable a posar-los a una família, que pot generar més problemes o no. No estic donant cap solució.
No,
s'hauria de veure una fórmula en què aquests nanos poguessin estar acompanyats a una altra modalitat. No?
És que aquests nanos tampoc van cap a una família, eh?
Ja ho sé, sí, no dic...
Tampoc van.
Només dic, que una nova realitat exigeix un nou mode d'afrontar-ho.
Però també hauríem de pensar que no podem fer tants. No tenim capacitat, jo penso, eh? Vull dir, després els polítics...
De tantes solucions.
Els polítics diran el que veuran i veuran què han de fer.
Sí, és veritat.
Però jo, tocant de peus a terra i del dia a dia, dius, no tenim capacitat per poder fer una situació, o poder aclarir una situació d'una forma ben feta. Nosaltres fem tot el que podem, evidentment. Aquest és el nostre ideari com a escola, ho ha estat sempre. Per tant, si vam començar amb un ideari d'una forma, ara la continuem amb els que vinguin. Potser demà ens vindran una altra cosa i continuarem acceptant-lo. Mal ens pesi, o mal ens costi, si a cas ja canviarem.
Abans, ara has mencionat un moment i m'agradaria parlar-ne una mica als polítics, o sigui, perquè al final jo m'imagino, quina és la vostra relació amb l'administració? És una relació fàcil, us posa les coses fàcil, a vegades...
A veure.
Us entenen?
Ai, Déu meu.
O posem fil musical?
No, cal que posis fil musical.
Com a les sèries americanes, fem pips.
A veure, ens entenen. Hi ha qui ens entén i hi ha qui no ens entén. Fins ara... A veure, tampoc ens podem queixar de l'administració. Fins ara hem tingut un bon feedback i hem anat fent, i han vist que és una realitat que cal i que, a veure, i ara pecaré de falta de modèstia, vull dir, però que ho hem fet relativament, ens n'hem sortit, diré si més bé més malament, però ens n'hem sortit. Però com totes les coses, les actualitats, no tothom veu les coses de la mateixa manera. I avui dia, amb què tenim una teoria educativa de que hem d'anar repartint nens, que hem d'anar incluint amb uns i amb uns altres, sembla que és millor dispersar. Jo, però ho dic però tan clar com puc i tan fort com puc, és un disbarat. Perquè aquests nens, per molt que em diguin, és que durant el dia estan al centre... Perdó. És que viuen al centre i després estan junts a l'escola, és que estan massa junts. Jo diria que si l'escola hi troben un àmbit d'acolliment i que ja preparen allò, i que els que tenen al voltant els han acollit, ho accepten, i fan, aquests nens fan més bona evolució que no pas repartits en grups d'altres nens amb característiques molt diferents que se senten aïllats, separats i diferents.
Sí, deia, abans m'ho apuntava, o sigui, sou un centre segregador perquè aquests nens puguin anar a un centre inclusiu.
Evidentment. Sí. Evidentment, però esclar, però primer els has de fer un treball amb ells perquè hi puguin anar. Perquè si no, de cop, si no has fet tot aquest treball, i aquest treball és difícil de fer quan només en tens un o dos, perquè el gran gruix són molt diferents i llavors aquests quedaran més aïllats, que quan tu ja saps què tens i què vols fer, i llavors, clar, t'hi vas dedicant. Això no vol dir mai que nosaltres oblidem tots els altres nens que no són tutelats, eh? Això, evidentment, perquè els nostres nens, que nostres tots ho són, però vull dir, els que poden tirar endavant, igual que aquests que venen tutelats, si són nens que després poden acabar l'ESO, poden fer un batxillerat, poden fer carrera, n'hem tingut d'anar, i en tenim. Nanos que quan han acabat, doncs jo tinc d'aquestes nenes tutelades o nens del propi barri, que quan acaben, uns són metges, els altres són professors, uns altres són advocats. Vull dir, els que poden tirar, i les bases les han tingut des de la nostra escola.
De fet, ara que en parles, teníem aquesta pregunta reservada, no? Com viuen els altres aquesta situació? Com viuen els alumnes? I sóc conscient que la paraula és impròpia, normals.
Sí, bueno, nosaltres també ho diem, això, la paraula aquesta impròpia també la diem. A veure, hi va haver un moment... Hem de partir d'una base. Al nostre barri hi eren uns nens amb unes certes mancances. Què ens ha passat als barris de Barcelona o de les grans ciutats, que hi ha hagut gent amb unes certes mancances? Què volen fer, en principi? Sortir-se'n i anar-se'n a situar el lloc millor. Les Planes està tocant a Sarrià. Bueno, som de Sarrià, deixem-ho ben clar.
Sou com l'aldea Gala, diguéssim.
Nosaltres estem molt mal.
Gals envoltats de romans.
Exacte. No, no, però és que nosaltres, fixa't, tu has vist dos ous ferrats. Ara imagina't, dos ous ferrats, el rovell, la plaça de Catalunya, l'altre rovell, la plaça de Sant Cugat. Al final, les Clares, els extrems, es cremen de l'ou ferrat. Llavors nosaltres estem just en aquest lloc on es cremen les Clares.
Les dues.
Perquè estem tocant a Barcelona, tocant a Sant Cugat. Per tant, estem en aquesta frontera.
I agafeu el sucarrim dels dos dels ous.
Exacte, evidentment. Llavors, aquests nanos d'allà, si a mínim que poden, els agrada més poder marxar cap a Sant Cugat o marxar cap a Sarrià. N'hi ha molts que es queden allà al barri, amb unes èpoques més, altres èpoques menys, però... Vull dir, no ho han acceptat malament. Els que tenim a l'escola són nanos que conviuen amb tota tranquil·litat, tot el contrari, i serveixen amb ells, juguen amb ells. Els diumenges, si poden, queden per trobar-se. No, no, tenen molt bona relació.
Sí.
Sí, sí, endavant, endavant.
Sí. I hi ha una cosa que no m'ha quedat clara, com organitzeu els cursos? Perquè al final, amb això tampoc sou, diguem-ne,
no som habituals. No som estàndards, no. A veure, nosaltres tenim... A infantil tenim un sol grup. Hem de partir que no tenim els números clausos com té qualsevol escola. Evidentment que si els tinguéssim no podríem fer-ho. Això, per descomptat. Tenim una aula d'infantil, tenim tres aules de primària, per tant, els distribuïm per cicles, i a secundària hi ha 3, 4, depèn. Es van distribuint per cicles i per coneixements. O sigui, tu pots trobar un nano que sigui de tercer que estigui acoplat en una aula de primer. Per què? Doncs perquè la seva necessitat és aquella, i per tant és molt més fàcil seguir un currículum o uns aprenentatges així, que no pas si el tens en un pastor i ha de quedar aïllat. O sigui, i sobretot secundària, que és on hi ha el gran gruix d'aquests nanos, oscil·len cada trimestre fent variació.
És evident que són profundament innovadors.
Profundament innovadors, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, és que jo estava pensant, no? I pel camí correcte, que no és de la teoria a la pràctica, sinó de la pràctica a la fórmula, diguem-ne.
Evidentment, és que nosaltres la teoria sempre ens l'hem allò que dius, te l'hem passat pel forro, la jaqueta, nosaltres anem a la realitat. Després de la realitat hi aplicarem l'altre.
Moltíssimes gràcies, Mercè. Bé, la realitat és que hem esgotat el temps, se'ns ha passat com una revolada. Moltes gràcies per tot, per venir al programa a explicar-nos i per aquests anys de tasca tan, tan interessant. Gràcies. A l'Escola de la Mare de Déu del Roser de les Planes. Moltes gràcies.
Gràcies.
I ens seguirem veient, si Déu vol.
Si Déu vol.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 14:45 a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Avui, a l'Espai de Recomanacions de l'Hora del Pati, ens visita l'Alba Gómez i el Fernando Carrera, responsables de desenvolupament de Spiring Children.
I això, he de dir que el guió l'havien escrit d'una manera ja amb llenguatge castellà i català, a veure si ho feia bé, però tampoc. Bueno,
bé, la qüestió és que és una empresa que es dedica a fer una proposta sobre el debat a classe i, diguéssim, la capacitat argumentativa dels alumnes. Buenas noches a los dos, Alba, Fernando. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Spiring y cómo surge?
Pues mira, Inspiring surgió porque nosotros en principio dábamos clases en la universidad y entonces nos dimos cuenta de la carencia que existía, el tema de hablar en público, la habilidad de hablar en público. No se trabajaba nunca en ninguna escuela ni prácticamente en la universidad, porque nosotros fuimos pioneros en empezar a dar clases, de hablar en público, de debate y, bueno, todo el rollo este, total, que al final lo más importante es que al darnos cuenta de la carencia que existía, pues intentamos bajarlo a lo que es la etapa escolar y entonces ahí pues trabajamos, la verdad es que ahora mismo con un montón de colegios, como unos 25 colegios alrededor de España y bueno.
Y mantenemos la docencia universitaria también.
Sí, es muy importante.
Al final veníamos del mundo del debate universitario. Yo, por ejemplo, fundé el equipo de debate de la Universidad de Barcelona cuando todavía no existía y sonaba muy a friki esto del debate. Y la habilidad trabajada fue maravillosa.
Nosotros en el programa ya tenemos experiencia. Hemos traído gente que...
¿Del mundillo del debate?
Pues sí, bien.
Yo soy de los abuelos del mundo del debate, ahora pese a mi corta edad. Y cuando empezamos ese proyecto en la universidad, bueno, todo al final fue una cosa detrás de otra. Empecé debatiendo en la universidad, luego empecé a dar clases en la universidad y allí fue cuando nos dimos cuenta de, bueno, esto a lo mejor estaría bien pasarlo a la etapa escolar. Había colegios que ya hacían cositas y hay muchos coles que intentan hacer temas de oratoria y profes que por libre van dando lo que pueden, pero entendimos que la manera interesante de trabajar ese proyecto era dando pautas muy claras al profesorado y sobre todo que hubiera unidad de criterio dentro del centro, ¿no?
Por tanto, la aportación, por decirlo así, es una metodología concreta.
Exacto.
Sí,
exacto.
Por ejemplo, una de las diferencias que nosotros podemos dar, que no se haya hecho ya dentro de la etapa escolar ni con ninguna empresa, que sepamos nosotros, es que aparte de lo que decía mi compañero, de dar unas pautas, de poder poner unos pequeños talleres de oratoria o incluso de formar al profesorado, es que nosotros hacemos un seguimiento de todo lo que él, durante el curso, dar un material, hacer una auditoría y, bueno, diferentes cosas que al final... Yo creo que es lo más importante, lo que tiene más peso, porque no es simplemente enseñar unas bases, sino que enseñamos unas bases y aparte hacemos un seguimiento para que el proyecto funcione y vaya adelante.
¿A partir de qué edad parece razonable introducir el debate?
¿El debate o la oratoria?
Bueno,
es que hemos debatido mucho sobre esto.
¿A partir de qué edad te interesa empezar en el debate y o la oratoria?
Sí. No, nosotros empezamos con niños de cuarto o quinto de primaria, ya se empieza a trabajar la oratoria. Lo que pasa es que es muy importante saber qué trabajas exactamente y cómo lo trabajas. Y este es el punto en el que probablemente más hemos tenido que trabajar. Y el debate realmente es interesante empezarlo a partir de segundo, sobre todo tercero de la ESO.
Que es cuando completan, digamos, la capacidad de razonamiento.
Sí, exacto. Justo. Es que es interesante eso, que los alumnos tengan una capacidad de razonamiento para poder decirle que tienen que pensar y cómo lo tienen que hacer. Claro, los niños pequeños de cuarto, quinto, sexto, pues imagínate, les dice debatir sobre cualquier cosa y pues puede salir ahí...
Al final se trata de que cuando trabajamos diferentes aspectos. Lo primero, la parte de forma, es decir, la parte de perder el miedo a hablar en público, normalizarlo, gestionarlo bien, gestionar los nervios que pueden tener los niños, gestionarlo y ir creciendo en lo que sería la ejecución. Y luego, cuando ya entramos en la ESO, en momentos en que ya pueden razonar muchísimo más, trabajar argumentación, trabajar falacias, trabajar correlaciones. Y es alucinante cuando ves a un chaval de tercero o cuarto de la ESO razonar como razonan algunos, ¿no? Entonces ves debates ya de alta intensidad muchas veces y ahí ya toca empezar a trabajar cómo gestionas también el espíritu competitivo dentro de eso de querer ganar argumentalmente a quien tienes delante.
¿Se puede debatir cualquier cosa o el contenido del debate también es fruto de una evolución y un aprendizaje?
Eso. La verdad es que no se puede debatir cualquier cosa. Eso siempre lo hemos hablado. Hay un punto en el que hay que tener mucho cuidado y es, por ejemplo, el tema de las ideologías, ¿no? De no hacer daño a nadie de forma ideológica.
Las por materias eso sensibles, al final.
Intentamos dejar aparte el tema de la religión, ideología política, cualquier cosa que pueda dañar sentimientos de los alumnos.
Cuando trabajamos, por ejemplo, en la universidad, debates prácticamente, y digo prácticamente, sobre cualquier cosa. Cuando hablamos de colegio, hablamos de otras edades y hablamos de cosas distintas. Es decir, el objetivo es que sean capaces de contraponer razonamientos y analizar fortalezas y debilidades de un razonamiento.
Deja de poner una crítica a la técnica del debate, que ya sí hay cierta experiencia. Que
si lo haces con una buena técnica de debate, te dejamos.
Sí, voy a intentar buscar una argumentación. Pero al final generamos alumnos, corremos el riesgo de generar alumnos con mucha capacidad dialéctica, pero con poca capacidad de obediencia en positivo. Es decir, al fin, ellos, hay alumnos que se han acostumbrado a que puedan debatirlo todo. Y hay un momento que hay que decir, mira, es que esto ya aquí tenemos que... Hay un momento que hay que cerrar.
¿Qué cole estás tú?
En un colegio, ahora...
No, es que entonces eso te pasa porque no nos has contratado a nosotros. O sea, si fueran alumnos nuestros, eso no te pasaría.
Te has metido en un...
O sea, por lo que te estoy viendo, tú sí que eres capaz de obedecer.
Yo sí, claro, lo he hecho toda mi vida, pregúntale a mi madre. No, pero es un punto que hay que trabajar y hay que hablarlo con ellos desde el principio. Sí. Y es tremendamente importante. Al final es entender qué es razonar. ¿Y qué es debatir exactamente?
Es ser un sofista.
No, claro.
Esta palabra tenemos que luchar muchísimo con ella.
Nos toca todos los días.
Al final, sí, porque al final debatir, hay que enseñarle a los niños. Debatir yo creo que en parte es educar también. Porque tú le estás enseñando una habilidad, le estás enseñando una forma de jugar, ¿no? Como así decirlo. Pero en realidad también le tienes que enseñar cuáles son las normas, dónde está la parte de no pasar, o sea, dónde está esa línea roja.
Y no solo eso, si me lo deja, se lo digo, es como si lo dijera a mi médico que me tiene que recetar, pero que en el fondo la auténtica aportación, la más profunda de un proyecto de aprender a debatir, no es cómo le coloques el argumento, sino que estés dispuesto a que su argumento te afecte.
Exactamente.
Te y cambie la vida.
Igual.
Y a medir tus propios argumentos y tu propia fortaleza. Es decir, yo creo que el debate es el arte de cambiar de opinión. Y eso no tiene que ser un problema. Entonces, cuando lo utilizamos sobre todo a nivel escolar, es decir, lo que estamos haciendo es trabajar contenidos con mucha más profundidad de lo que las trabajaríamos de otra manera. Con lo cual, es una metodología para trabajar contenidos y para testear contenidos. Entonces, bueno, claro, yo no puedo estar más enamorado del debate, como os podréis imaginar.
Sí.
Además,
se nota, ¿no?
La verdad es que la herramienta es brutal porque, o sea, es la herramienta que utilizamos para poder poner en práctica todo lo que aprendemos anteriormente de la oratoria y de hablar en público. Entonces, si esta herramienta encima de poner en práctica todo lo que hemos hecho te da la posibilidad de poder aprender, porque es brutal cómo los alumnos aprenden y cómo pueden focalizar en cualquier tema, en cualquier problema. Entonces, la verdad es que es una pasada.
Porque al final, realmente, el debate es la expresión exterior del pensamiento, porque nosotros somos dialécticos cuando razonamos. O sea, el razonamiento profundo es dialéctico.
Y tiene otra ventaja, que se habla poco, pero creo que es muy importante.
Muy rápido que estamos
hablando. Muy rápido. Fíjate, cuando trabajamos contenidos complejos en según qué asignaturas, hay dos formas de aprenderlos. Memorizándolos o interiorizándolos cuando los razonas. El debate, utilizar el debate para esos contenidos es brillante. Es brillante y, de hecho, si lo probáis, veréis los resultados.
Muchísimas gracias a los dos, Alba Gómez y Fernando Carrera, por explicarnos este...
A vosotros.
Nos ha salido una sección muy debatida.
Sí, sí.
Sí.
I arriba de fet, al final ja del programa, i sentiu la sintonia de Sortidos. Esperem de nou el dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. Tot l'equip del programa. Jordi Carretera, al control de so, la Maria Elena Vélez, a Tatiana Cabo i la Meritxell Sales a la producció, i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Abans de marxar, però us vull dir que avui és l'últim dia que ve la Tatiana Cova. Li donem les gràcies per tota la feina que ha fet per nosaltres i desitgem que tot li vagi molt bé i que, si pot ser, algun dia torni.